El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense...
David Fernández, molt bon dia, benvingut al teu racó de pensar.
El de totes i tots.
El de totes. Escolta'm, es va suspendre el Mobile World Congress, està en marxa el Tech Spirit Barcelona, ahir parlàvem a la xarxa o sense, i dèiem, home, vam parlar del Mobile Social Congress la setmana passada aquí el divendres, però realment l'altra cara del Mobile no n'acabem parlant mai a fons, eh?
No, també és veritat que dissabte hi ha el 5è Congrés de Sobirania Tecnològica, que per cert sempre recorden que el diner va guanyant la partida amb lògiques privatives i de negoci, però sí, mai en parlem. I no en parlem...
Ja podem aprofitar que està suspès el Mobile.
Això, com es deia jo, el lema era limitless, sense límits, doncs escolta que sí, que tot té límits, principi bàsic de l'ecologisme social, i aquest sembla que té límits, sí que és poder parlar de tot, i avui per això pensarem del Mobile en dues dimensions. L'altra cara de la indústria del mòbil i l'altra cara del congrés del mòbil, que arriba a vegades amb expoli.
La veritat és que quan reflexionem sobre aquests temes, hi ha una part que és la que ens afecta a nosaltres, i aquest text de la Marta Peirano i d'altres ens hi porta, no? Perquè quan analitzes què ens passa amb el món dels mòbils i de l'electrònica i de les dades, te n'adones que tots nosaltres som part del sistema. I d'altra, el negoci, no? Que al final és el que mou aquests milions i milions de...
Sí, i a més jo crec que moltes... O sigui, podríem començar que el racó de la pensada d'avui en el fons és un acte de sobirania democràtica. És a dir, l'any 2013, el Parlament de Catalunya, partint de que les administracions públiques d'aquest país, Ajuntament, Generalitat, Estat, van posar 100 milions d'euros públics perquè es quedés al Mobile a Barcelona, i van exigir al Parlament de Catalunya que s'obrís un espai de debat i reflexió sobre el paper directe i indirecte de la indústria del mòbil en la guerra del Congo i en la guerra de l'extracció del coltan amb lògiques profundament colonials. No parlem de qualsevol cosa, parlem d'un conflicte bèl·lic que ha generat més de 5 milions de morts, 200.000 violacions de dones, i que està, no, vinculat també al treball infantil. Jo recordo fa 2 anys que el senyor Dastis, precisament ministre d'Exteriors, no va autoritzar l'entrada de 2 activistes al Mobile Social Congress. Per tant, aquella màxima que diu silenci, diners, o silenci, negoci.
Que seria lògic que el Mobile incorporés aquest debat, és a dir, com, quins materials necessitem per fabricar els mòbils, i cap on ha d'anar la recerca, perquè no necessitem, entre d'altres, el coltan.
Alguna cosa deu tenir a veure el fet de que el 80% de les empreses vinculades al mòbil no aclareixen encara la traçabilitat del seu coltan. Fins i tot hi ha molts documentals, eh? El teu mòbil està tacat de sang, de fa molt de temps, és a dir, fa massa temps que se sap, i en canvi, en aquests anys llargs del Mobile a Barcelona, mai s'ha respectat, no?, la sobirania del Parlament que demanava obrir aquest espai. Però hi ha moltes més coses en la dimensió del mòbil. Una altra seria, bueno, avui hi ha més targetes SIM que població humana, hi ha 5.000 milions de mòbils, un 70% de la població mundial ja té mòbil, és el 4,6% del PIB global la indústria del mòbil, però també té una petjada ecològica enorme en diferents fases del procés, és a dir, la fabricació, el transport, l'ús i el residu. I aleshores, els darrers informes de l'European Environmental Bureau diuen això, no? A més, denuncien l'obsolescència programada a 2-3 anys, quan que perquè fos mínimament eficient, no?, ecològica o energèticament, hauria de tenir-ne 25. Per tant, un impacte ecològic cada vegada que descarreguem dades, aquests 5 milions de mòbils, estem gastant energia. Hi ha més coses encara, que és el model laboral, i un model laboral més global. Podem anar dels suïcidis a Shenzhen, amb aquella factoria de Foxconn que va despullar a Apple, a Sony i a, no? I a Nokia, entre d'altres. Podem anar a la sentència d'aquest desembre a França, France Telecom, sentència, que coneixíem com Orange, per assetjament laboral massiu, que també va derivar en suïcidis a meitat d'aquesta dècada. Podem parlar de les condicions laborals dels estressants dels calls centers, o podem parlar fins i tot de com moltes vegades la revolta a les escales dels autònoms de Telefònica, no? Quan ens hem donat compte que Telefònica havia fraccionat tota la plantilla en empreses de 2-3 autònoms per evitar els drets sindicals, malgrat els beneficis, els subjacents l'any passat, més de 3.500 milions d'euros de benefici a Telefònica.
I un altre exemple, en David Fernández, perquè en aquesta jornada Tech Spirit d'ahir, que sabeu que és d'emprenedoria, ahir es va explicar l'experiència d'eDreams i de Glovo com a empreses unicorn, que vol dir que estan destacades entre les 400 startups més importants del món, etc, etc. I el fundador d'eDreams i també el responsable de Glovo deien, en el cas de Glovo, va enviar un missatge als seus treballadors dient no tirem d'eufòria perquè encara perdem diners quan les condicions laborals són les que són i quan hem viscut els episodis que hem viscut.
Jo recordo,
a nivell de seguretat.
Sí, recordo. Ara entrem a la indústria, o sigui, ja passant de la indústria del mòbil al congrés del mòbil. Aquesta alternativa que és Uber, Airbnb, resulta que és, si aquesta és l'alternativa, jo recordo una entrevista a La Vanguardia, crec que era d'Uber, que deia no, de Glovo, si contractem no s'aguanta el sistema. Si contractem no tenim negoci, és a dir, rebentar tots els drets socials i laborals per fer negoci. Però també les preguntes que deixen a la ciutat, com deia Baudrillard, el simulacre al final es menjarà la realitat, no? Primer ja veurem qui paga el deute, que s'ha passat de puntetes, s'ha dit, però ja no? S'ha generat la suspensió, i ja veurem
qui l'assumeix.
I ja estem acostumats.
Consti que ho hem preguntat a les administracions. Suposem que ningú pagarà res d'això, no?
Clar, l'altre, que aquest any no ho podem dir perquè s'ha suspès i no hi havia previsió de protestes socials ni laborals, però és que en el darrer cicle, en els darrers 3 anys, fins i tot s'arriba a parlar de suspendre, no?, el dret de vaga. Vull dir, els més accelerats deien no pot haver-hi vagues ni protestes
durant el
mobile. L'altre, òbviament, és aquesta falta de respecte a les peticions del Parlament, i l'altre, que s'ha parlat molt, molt, molt poc, és l'augment disparat del consum sexual, de la prostitució i del proxenetisme, més un 30%, segons les mateixes fonts del sector, del que implica el mobile. Hi ha desplaçament de treballadores sexuals des de la resta de l'Estat i des d'altres llocs d'Europa. L'altre també, que ho deia el Xavier Roig divendres passat, i crec que és la més interessant segurament per aquells que pensin, no? I estan en contra del mòbil, no? Són preguntes que ens hem de fer en veu alta, és quin model econòmic productiu genera, no? I si és certa aquesta hiperconnexió que hi ha, no?, amb empreses tecnològiques. Doncs no, no? El que estem parlant més és de llamàntols i de gambes que s'han quedat congelades, que no pars d'una pèrdua de hubs tecnològics o de hubs vinculats a l'internet de les coses, no? Que és una altra cosa que es creua i que en parlem poc en aquest món on cada dia s'envien 7 milions d'emoticones, no? Que és, després llegirem un text de la mateixa Marta Peirano, que és bastant demolidor, no?, que és que això és la indústria del control social i el malson d'Orwell. Però mentre pensem totes aquestes coses, hauríem de pensar que és la mateixa indústria, en aquest cas la turística hotelera, de monocultiu, que és la que paga 2, 3 o 4 euros per habitació a les queries que netegen aquesta ciutat.
Per això és important posar-nos nosaltres també en el centre. Diu Marta Peirano que l'enemic coneix el sistema. Ella ens ajuda a pensar.
T'ha arribat un correu, un missatge, un encanteri, un paquet. Hi ha un usuari nou, una notícia nova, una eina nova. Algú ha fet alguna cosa, ha publicat quelcom, ha pujat una foto d'alguna cosa, ha etiquetat alguna cosa. Tens 5 missatges, 20 likes, 12 comentaris, 8 retuits. Hi ha 3 persones mirant el teu perfil, 4 empreses llegint el teu currículum, 2 altaveus sense cable, rebaixats, 3 factures sense pagar. Les persones a les que segueixes estan seguint aquest compte, parlant d'aquest tema, llegint aquest llibre, mirant aquest vídeo, portant aquesta gorra, esmorzant aquest bol de iogurt amb nabius, bevent aquest còctel. Marta Peirano, l'enemic coneix el sistema.
les nostres dependències són un aliment imprescindible d'aquest negoci, no?
I tant, perquè a més la Marta el llibre ho explica molt bé, jo crec, quan diu que la lògica, no, de les xarxes socials, Facebook, Twitter, etc., és la lògica de la dopamina en vena i la lògica de la màquina escurabutxaca, és a dir, la lògica ininterrompuda d'un esdeveniment cada dos minuts que et mantingui l'atenció. Se'n parla molt ara de l'economia de l'atenció, que és això, i no és un efecte indesitjat. No, no, aquí hi ha consultories que estudien això, els gurús de Silicon Valley estudien com captar l'atenció i com generar permanentment no només negoci, sinó també dades, perquè després el negoci de les big data, que això és per les empreses, no som els accionistes, som els treballadors gratis.
Exacte.
De Twitter i de Facebook, que li proveïm d'uns beneficis anuals impressionants.
Que no, no són només les xarxes, és el fet de que nosaltres, des de que ens llevem fins que ens n'anem a dormir, ens hem creat la necessitat d'estar connectats.
Sí, això és...
És a dir, aquest concepte de la connexió, connexió a través de l'aparell, a tot.
És l'experiment aquell dels ratolins de la caixa de Skinner, que, no, que com va donar una palanca i en algun moment cau una mica de menjar. Saps com ha passat? Estàs tota l'estona donant-li la palanca perquè passi alguna cosa. I estem pendents de les xarxes que passi alguna cosa, que algú faci un comentari, a més amb això, amb una lògica també terriblement individualista, perquè entra en el món, jo crec, que del narcisisme criminal, no? I de l'egocentrisme en vena, no? I el non-stop, parafrasejant una frase d'una reconeguda marca de patates, once you pop, you can stop. Quan haces pop, ja no hi ha stop.
Ja no pots parar. No?
Doncs aquesta és la lògica.
Això passa quan obres una bossa de patates fregides, no? Sí, que quan en menges una no t'atures.
Però aquesta és la lògica, no perquè ho diguem aquí, sinó perquè ho hem llegit, no? De com treballen a Silicon Valley per captar la nostra atenció, amb els efectes també culturals, relacionals, socials, que genera. Hi ha hospitals públics en aquest país, dels bons hospitals públics que tenim en aquest país, que ja tenen plantes dedicades, no?, als trastorns de conducta derivats de la PlayStation, del mòbil, de la tablet o de la dependència digital, especialment agreujada, òbviament, en la infància.
Deia que no és únicament una qüestió de xarxes socials, David, perquè aquest efecte que ha generat amb nosaltres la necessitat de fer-ho tot immediatament i d'estar, fa que això afecta sobre com nosaltres reflexionem respecte al que passa, és a dir, la immediatesa amb la que els mitjans tradicionals també volem atendre tot el que està passant de manera immediata i anar alimentant la màquina. Nosaltres també estem tota l'estona fent allò del ratolí, vull dir que no són només les xarxes socials, i al final això altera també el comportament neuronal. L'altre dia en parlàvem amb gent del CCCB que havia organitzat unes jornades interessantíssimes.
Sí, sí, no? Exacte. I aquesta en vigilància epidemiològica, anem a dir-ho així, un diria que la pandèmia és informativa. O sigui, que el que és una pandèmia és com s'estan generant informacions, tothom actualitzant a veure quina és l'última novetat, amb una expansió, no, d'un cert pànic, no, de coses que si racionalment som capaços de racionalitat, esperem-ho que així, però no és precisament la racionalitat el que fomenten aquest tipus de dispositius. I és curiós, a vegades, ja que és el record de pensada, on està la veritat, no? Jo avui venia amb la metàfora de dir Santiago Albarrico contra la caixa, i m'explico. El filòsof Santiago Albarrico fa temps que treballa en el que entén que la nova condició pantàllica, ell denuncia que això del mòbil ja és com un ronyó, no? Ja és com un nou òrgan sense el qual no podem viure. I en canvi l'altre dia a la Caixa, en un article d'aquests promocionat, anem a dir-ho així, és a dir, que hi s'insereixen, deien en positiu, l'smartphone s'ha convertit pràcticament en una extensió de nosaltres mateixos. La frase la podia signar Albarrico o la Caixa, però un ho diuen...
És un retrat de la realitat.
En una visió terriblement crítica des d'un punt de vista antropològic de com canviar les relacions socials, i els altres ho deien com aquest limitless, la tecnologia, no, ens portarà sempre més lluny i res és impossible. I la realitat, que és més espessa i molt més complexa, ens recorda que no, però si agafem tota la corrua, no, del que significa la indústria del mòbil i el poc que se'n parla malament de nosaltres mateixos com a societat. És a dir, que tinguem aquí la indústria del mòbil fa molts anys i no siguem capaços d'obrir un debat sobre el coltan, sobre tecnorepressió i control social, sobre el malson d'Orwell, sobre les condicions laborals, sobre el debat, i jo el deixo com a debat, de, com deia el Xavi Arrot, de, bueno, aquests 500 milions d'euros realment com es redistribueixen, no? On es generen? Quina participació té la indústria catalana en el PIB? Què passarà el dia que marxin la Seat i Nissan, no? I quina indústria ens quedarà? I ho diu en Xavi Arrot, per tant, diu, és una parctematització de l'economia que des d'un punt de vista d'això, de l'estructura econòmica i industrial, és molt feble. El mobile va venir de Niça i se'n pot anar a Rio de Janeiro.
I fixeu-vos una qüestió que ens passa a tots, i per tant retrata aquesta impaciència i aquesta dependència i aquesta atenció modificada per als aparells tecnològics, que és que quan ens apareix el missatge que ens adverteix que si diem accepto les nostres dades, automàticament estaran a disposició d'aquelles pàgines i dels administradors d'aquelles pàgines tots els moviments que nosaltres fem, estem tan impacients per llegir allò que busquem o per veure-ho que diem accepto, si els hi donem perquè som incapaços d'administrar la impaciència que ens generen aquells minuts de llegir-nos la informació.
Exacte.
És així. És i així. Això és a cada 5 segons.
A cada 5 segons. I a més, ja, jo crec que hi ha coses exactes. Pues passa molt desapercebut, per exemple, per parlar del tema més cruent, que és la lògica colonial i extractiva del continent africà del coltan. Pues que hi ha una demanda contra Google i contra Apple pel treball infantil a les mines del Congo. No? I parlant del que deies, de l'atenció i les dades, i la Marta és duríssima. Hi ha un moment quan parla del capitalisme, no? de vigilància, això que en diem capitalisme, plataforma de capitalisme de vigilància, que diu, a mi el que més em preocupa és la facilitat amb la qual es convenç a la gent de que renunciï als seus drets més fonamentals i que arribi a dir a qui li importen les meves dades, a qui li importa on he estat. Quan fa 40 anys hi havia gent morint pel dret a reunir-se amb altres, sense que el govern sapigués qui eren, pel dret a tenir conversacions privades en la intimitat o el dret de que la teva empresa no sapigués si la teva família hi havia o no un malalt de càncer. Aleshores, l'assalt a la intimitat i a la privacitat i que anem de pet acceleradament cap a un turisme tecnològic també amoïna. D'això sí que se'n parlarà al Congrés de Sobirania Tecnològica.
Però aquestes són dues qüestions. Una, la pèrdua de privacitat, aquest seria una part del debat, és a dir, com renunciem a la nostra pròpia vida privada, perquè hi estem renunciant cada dia amb tot el que fem. I dos, com aquesta indústria realment es beneficia de les nostres dades.
Doncs mira,
és a dir, que són les dues dimensions.
I dimensions properes. Ahir Xnet feia una denúncia oberta, anem a dir-ho així, en un cas de Google greu, que és el Google Suite a les escoles, i reclamava al Departament d'Ensenyament que, no, i recomanava als pares que no firmessin l'autorització i mares del Google Suite, perquè s'ha demostrat, la Fiscalia de Mèxic ho investiga, que estan estudiant i estan espiant l'ús que fan, no, la infància del Google Suite pensat per a les escoles. El negoci és el negoci, no, la resta és, no? és propaganda. Fins i tot també altres formes... Hi ha sortit un experiment bastant divertit entre moltes cometes, que és aquest home, crec que era berlinès, que va agafar, no? 90 mòbils connectats, els va posar en un carretó i se'n va anar, no? per les carreteres de cotxes, no? I aleshores el Google Maps deia que hi havia, efectivament...
Un col·lapse
enorme, no? I aleshores veies la foto d'ell, el carrer estava completament buit.
I ell portava tot el Google Maps.
Que Baudrillard, allò del simulacre i la realitat, fa pensar, i ens fa pensar molt per mantenir...
En qualsevol cas, aquesta frase amb la que hem obert el record de pensar avui, el preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que ofereixes a canvi...
És demolidora, eh?
És molt demolidora, sí.
Sí, sí.
Perquè hauríem de saber exactament quina vida estem oferint a canvi de tota la vida que donem de les nostres dades al negoci. David Fernández, amb quina música ens n'anem del record de pensar?
Dos contra els munyidors de tant silenci, marxem amb tot i soler, perquè malgrat tot això, la vida continua sent una petita festa. S'ho mira. Quan em poso a dansar, l'ombra em fa companyia. Quan s'acaba el festí, els convidats no em fugen. Veus ací una tristor que mai
l'ha coneguda. Si me'n torno al casal, em segueix l'ombra muda. I una mica més lluny m'acompanya la lluna. Si me'n torno al casal, em segueix l'ombra muda. I una mica més lluny m'acompanya la lluna.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.